La finestra d'Antonio Niebla.
Molt bona nit, Gemma.
Bona nit, Antonio. Què tal?
Que te trobes més guapa que mai.
Ai, gràcies, escolta. Explica'ns una mica com ha anat aquest viatge pel País Basc francès que has fet.
Pues molt bé, molt bé. La carretera fins a Biarritz fa una mica llarga, però sempre vaig per la part de los Pirineus francesos, que també es pot anar per Saragossa, però m'agrada més viatjar per la Jonquera fins a Toulouse. Em sembla que sí que fas un viatge com més internacional, no? Després de Toulouse, continuo fins a Pau i després fins a Urd. És una ruta molt maca perquè és justament per la part nord dels Pirineus. A més, el viatge sempre regenera l'ànima. T'ajuden a canviar i a veure les coses d'una manera diferent. Allà he pogut visitar una excel·lent exposició al Centre Georges Pompidou de Pau. És una sucursal del que hi ha a París. L'exposició era de Janet Leroy, la pintora que parlarem avui. Viu a Urd, un poble al Pirineu francès, i fa 12 anys que va estar amb el seu marit aquí, a Sant Celoni, a casa meva. Quan arribava per Barcelona per fer una exposició que va fer al Museu Nacional de Cuba i prenent un vi al nostre jardí, va dir dels boscos de Sant Celoni: "Tu, Antoni, com nosaltres, viu un bosc buscant la pau entre els arbres."
Expliques que venia de Cuba i va venir a Sant Celoni. La Janet és molt famosa a Amèrica, no?
Sí, a França, a Amèrica i a molts països. Gemma, encara estic emocionat per la abraçada que em va donar fa uns dies a casa seva. Vaig gaudir de les seves ganes de viure, de continuar endavant. Janet és una dona ja que té 87 anys. És nascuda a París, era filla d'un col·leccionista i gravador important. I ella, després d'estudiar Belles Arts a la Sorbona, va pintar un parell d'anys. I també va estudiar fotografia. Tenia 20 anys quan se va anar a viure a Nova York. Allà va treballar 15 anys i va ser fotògraf en moltes pel·lícules i va fer reportatges per revistes internacionals. I quan estava en la cresta de la onada, va dir que volia tornar a la pintura.
I com és, Antonio, que va deixar la màquina de fotos per dedicar-se a la pintura? Si no recordo malament, algun dels seus quadres el van poder veure a l'exposició aquí a la Rectoria Vella i eren quadres gegants, plens de llum i semblaven d'una pintora professional.
És que lo és, i lo era, i lo és. Realment, Janet no ha deixat de pintar mai. La pintura, com la música o la poesia, és com una droga de l'ànima. Quan t'agafa, és superior a les teves forces. No la pots deixar mai. A vegades és ella la que decideix i et deixa a tu. És com l'amor, Gemma, com l'amor. Actua a su libre albedrío. Sempre decideix per la seva compte, sense demanar-te permís. I, però de totes maneres, en el cas de Janet Leroy, la seva actitud ha sigut sempre la mateixa davant de l'obra, sigui amb la càmera de foto o pintant damunt de tela. I el resultat artístic és similar.
Sí, sí, però no deixa de ser sorprenent el canvi. La fotografia, que és com una realitat on es veuen persones i és la figuració real, podríem dir. En canvi, la seva pintura la veig més com més simbòlica que no pas real. Segur que també hi havia alguna altra raó.
Ai, ai, ai. Voilà l'amour. Gemma, l'amour. L'amour que nos trastorna a todos. Janet va conèixer Paul Heim, que va ser l'home de la seva vida. I ja està, no havia res per explicar. Paul era un home, un francès jueu, molt simpàtic i seductor. Estava divorciat, tenia una filla, era escriptor, poeta, marxant i un gran col·leccionista. Ella era una soltera guapa, més jove que ell, però coses del destí. Paul va convèncer a que Janet tornés a la pintura. Per Janet no va ser difícil. En diverses ocasions varen parlar de la seva trajectòria i el porqué del canvi. Després de la fotografia va dibuixar en grafiti, que és llapis, el que es diu un color gris del llapis normal, no? Totalment del natural. Sempre treballava entre grisos i negres, aprofitant el blanc del paper. De seguida va exposar en una de les galeries més importants del món, la Marlborough de Nova York, que també té una sucursal a Madrid, també va exposar posteriorment la Janet. Però va tenir un canvi que jo vaig fer a primera vista al seu estudi des de fa més de 20 anys. Després de veure la seva època, li vaig preguntar per què no tornava el color.
I a l'artista no li va incomodar la intervenció dels altres, és a dir, com que se li marqués el camí?
Li va sorprendre. Però Janet és una persona molt receptiva i molt noble, molt humil. Vas proposar una mostra a Barcelona amb pintura damunt de tela i vas començar a pintar exposicions d'alegria. Cada quadre era com un discurs a la vegetació i a la vida i al canvi i a l'amor. No? Es deia que pintar o fotografiar és una manera de traduir sensacions a una imatge. Que tot el que facis es converteix en imatges. La fotografia és veritat que és un idioma diferent de la pintura, però intrínsecament vol mostrar a l'espectador que el moment real que veus està sempre viu. Des de la seva mirada en l'obra, sigui des de la pintura o de la fotografia.
Janet Leroy va ser del grup d'avantguarda francesa de la dècada dels anys 50 i 60.
Sí, Janet va formar part del grup de l'avantguarda francesa dels anys 50, amb Solage, amb Uxó, amb Michaud, amb Dubuffet i altres famosos. A França és una pintora molt respectada. Ara, fa uns mesos, li van fer un homenatge al Museu de Toulouse. Janet Leroy és una artista que té quadres al MoMA de Nova York, al Japó, al Brasil, a Alemanya i a més de 30 museus del món.
I com van venir a aterrar a Sant Celoni després de tant món recorregut?
Ai, Gemma, tornem a fer una altra vegada el mateix. Hi ha coses que té Sant Celoni. Perquè Sant Celoni té quelcom especial, suposo, que crec que tindrem de crear una cançó que digui Sant Celoni mon amour.
Mira, estaria bé.
Bé, ella i el seu marit van estar a casa meva en diverses ocasions. Dien que aquí trobaven un amic de luxe i es menjava i dormia molt bé. El seu marit, en Paul Hein, que era un home molt interessant, tenia 20 anys més que jo i va ser un dels meus referents en el món de l'art. Havia col·laborat en molts museus d'Amèrica, del Japó, el Reina Sofia, el MACBA. Quan visitava Barcelona, moltes vegades venien a casa meva. Va ser un mestre per mi, al qual sempre estaré agraït. I referent a la pintora Leroy, l'adoro com a persona i com a artista. I va tenir, o he tingut l'honor, de ser comissari en 6 ocasions de la seva exposició oficial per Espanya i gaudir de la parella durant més de 20 anys.
Tal com m'has ensenyat en el llibre que vas fer de la Janet, la seva obra té com molt present la vegetació forta, quasi amfíbia, que es nota molt també la influència de l'aigua.
Sí, els artistes, la gent sensible, és molt maleable per els elements circumstàncies que l'envolten, no? I resulta molt difícil escapar de l'exposició natural. Crec que davant de l'obra de Janet s'ha de pensar que viu des de fa més de 50 anys a la Petite Escalera. La Petite Escalera és una antiga granja d'ànecs rodejada de bosc a les Landes, a franceses, al sud de França, al sud de la part de País Basc, on menja el millor paté del món i es veu uns vins fruitós, aromàtic, excel·lent, que els recorda sempre. El riu Adour, que passa per la seva porta, és el Pirineu per la part francesa. És molt caudalós. Naveguen barcasses enormes que travessen França des de l'Atlàntic fins al Mediterrani, o sigui, veu passar unes barques enormes.
Recordo, si no vaig mal encaminada, 2 quadres de Leroy exposats a la Rectoria Vella. A la primera mostra que vas fer fa uns anys, n'hi havia un que es deia Bois, c'est que je vois, dedicat a la frondosa vegetació que l'envolta, i l'altre, aquest 2015, dedicat a un compositor romàntic francès que es deia Écoutez Je Messiaen. Tots dos quadres eren molt grossos i tenien un horitzó del reflex de l'aigua del riu.
Sí, l'obra de Jean Leroy és molt descriptiva, i aquestes sons ho eren molt. A l'exposició que hem vist ara al Centre Pompidou, de Pau, eren obres de gran format, i el reflex del riu és tan evident que era tan evident que s'hi ha desaparegut. L'amor manté viu moltes coses, però la pèrdua porta la tristesa. Janet ja té 87 anys i des de la mort del seu home, ja fa 7 anys, perd la visió dia a dia per una malaltia de la retina. Ja no distingueix el color ni les formes. Pinta els quadres en blanc i negre sobre tela, i és una lluita terrible contra la ceguera. Sort que les persones que la cuiden són gent de pagès que fan de tot. La mimen, la cuinen i l'adoren. Janet sempre va estar molt mimada per el seu home. Ara que no té el seu amor, és més nena que mai.
I al morir el seu home ha quedat ben sola.
Sí, al morir el Paul, el seu home, la seva vida va anar perdent el color, i els quadres que pintava plens de verds i vermells s'han apagat lentament. Han sigut com entrat en una nit eterna, inacabable. Jo, que l'he conegut fa 20 anys, plenant de primavera quadres enormes, eren una meravella. La seva creativitat era natural i directa. A l'hora de pintar, no ha volgut mai tenir influència del bosc ni dels jardins que l'envoltaven. Tots els quadres que he pintat, Gemma, són inventats. Mai copiava de la natura. Pintava des de la natura mateixa, amb la natura mateixa, com ho deien Picasso. El seu jardí, que és enorme, va sembrar plantes i roses de tot tipus, però es va construir al centre un estudi amb un cenital, sense finestra, Gemma, sense finestra, per no tenir influències de lo que la rodejava.
És curiós, tractar de pintar vegetacions i colors sense tenir-los realment al davant.
El desig de pintar les coses, Gemma, des del el record que guarda la imaginació, sempre és més ric. És com la poesia o la música. Necessitem la distància. La imaginació, Gemma, és un aliat insubstituïble. És més fàcil escriure o pintar des del record que copiar la realitat. I Janet això ho sap molt bé, perquè un quadre sigui el que ella espera d'ell, ha de ser imaginat, ha de ser una realitat imaginada, perquè l'espectador pugui gaudir de la realitat del quadre des de la seva imaginació.
Pot ser que els negres que ens has comentat també arribessin a ella des de la solitud arran de la mort del seu marit.
Sí, suposo, també, clar. Conjuntament amb el problema de la seva ceguera, la immersió amb el negre profund, segur que va tenir que veure amb la pèrdua de la vista. Janet és com un ocell que cantava ple de color i alegria. Janet, plena de poesia i de música i amor per les persones que l'envolten. Ara godeix de l'aroma del seu jardí, del vent, del fred, i té moments que un mar d'angoixa li envaeix el cor.
Davant d'aquesta tragèdia, i per una cançó per al record, quina música ens portes avui, Antonio?
Des de la nostra finestra, Gemma, una cançó per al record, una història d'amor d'una parella universal. De molts anys trencada, una sublime cançó gallega. Galícia, que és un país d'homes immigrants, les dones gallegues han escrit poemes meravellosos sobre l'absència. Galícia té dues paraules que no oblido mai. Un se diu, Gemma, saudades. És com la melancolia que embarga, no? I la morriña és l'enyorança i l'afecte i el carinyo. Dos paraules que reflexen molt bé el dolor de l'absència. Rosalía de Castro ha sigut una de les millors escriptores del segle XIX. A la mort del seu home, l'historiador Manuel Murgia va composar davant del mar una cançó que va ser mundialment coneguda. I l'han cantat corals gallegues, catalans, basques, espanyoles, sud-americanes. La cançó es diu Negra Sombra. Avui, la versió que canta amb una desbordant tendresa és una rockera molt coneguda de tots nosaltres, la Luz Casal. En la pel·lícula del Mar Adentro de Alejandro Amenábar la cantava preciosa. Aquesta cançó, que es diu Negra Sombra, la dedico a Ana Mari de Arana. També ella sap per què. Negra Sombra.
Per avui finalitza la finestra d'Antonio Niebla.
El control, la única Gemma Pasqual. I la propera setmana, més.